Bona tarda, són les dues en punt, encetem temporada aquí a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Com ha anat l'estiu? Les portes de l'Hotel Suís tornen a estar obertes. Nova temporada, la 20ª de Ràdio Sabadell, en marxa des d'aquest matí. Avui us proposo que fem un exercici així d'entrada. Fa just un any, a l'inici de la 19ª temporada de Ràdio Sabadell, a l'editorial de l'Hotel Suís parlàvem del retorn de Manu Lanzarote al centre d'esports, de com havia il·lusionat a la parròquia Arlequinada la seva arribada i de l'assegurança que era, i que continua sent, evidentment, a pilota aturada. El centre d'esports venia de jugar contra el València Mestalla, jornada 3 ja de la Lliga. I, evidentment, si en aquell moment ens expliquen que avui tots estaríem amb mascareta, ni de broma ens ho hauríem cregut. Només ha passat un any, però hem viscut mesos de confinament, la Lliga aturada, un playoff express que encara no som ni del tot conscients de l'heroïcitat que va fer el Sabadell, i ara, en l'estrena de la nova temporada, som aquí. Som al futbol professional, som a segona A, encara que ni ha començat la Lliga. No juguem contra el Mestalla, sinó que el primer partit serà davant del Rayo, i en plena època de pandèmia, amb entrevistes via Skype, parlant-li al micro amb mascareta i parlant de conceptes que ens sonaven a xinès fa mesos, com els rebrots, els PCRs o l'índex de risc de contagi. Aquest és un programa esportiu, però evidentment ens farem un far aquesta temporada de parlar de coronavirus, de positius aquí i allà, de la incertesa de tots els que comenceu les competicions, sigui de l'edat que sigui i de l'esport que sigui, de les lligues que s'aturaran, de quan podrem tornar als estadis, de com s'adapten les normatives dels esports a la pandèmia. També ens haurem d'acostumar a no poder viatjar de moment acompanyant el centre d'esports, tot i que no patiu, que des de dissabte de la setmana que ve, aquí puntuals a la cita, que us hi esperem al Sabadell en joc, i sí, sincronitzat amb les imatges de televisió. Ens haurem d'acostumar al so telefònic, a que se'ns talli alguna connexió via Skype, a no poder rebre els protagonistes, els hostes de l'hotel aquí a l'estudi, igual que ens hem acostumat ja a les rodes de premsa telemàtiques. Ha canviat la vida, ens ha canviat la vida, però l'esport, malgrat tot i en aquesta nova normalitat, vol continuar endavant. I per això tornem a obrir les portes de l'Hotel Suís en una època plena d'incògnites, però també en clau centre d'esports, d'il·lusions. 5 anys després, tornem a ser on ens pertoca, així que gaudir-ho, encara que hagi de ser d'aquesta forma. Benvinguts, benvingudes, tot a punt, que comenci la temporada.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
No ha canviat el nostre tècnic de so, el Toni González, a l'altra banda del vidre. Comencem.
Avui visiten l'Hotel Suís.
Per començar l'any, José Manzanera, director esportiu del Centre d'Esports. Amb ell analitzarem l'actual plantilla del Centre d'Esports i tot allò que falta per signar, entre altres coses, en aquest primer programa de la temporada. També escoltarem Antonio Romero i coneixerem la història de 4 arlequinats que aquest cap de setmana van anar caminant des de la Nova Creu Alta fins a Montserrat, tot en el dia que ha anunciat la seva retirada la nedadora Judit Ignacio.
I fora de l'hotel?
Cap ciclista del Tour de França ha donat positiu. Ahir, coincidint amb el dia de descans, el pilot va passar les proves PCR. Recordem, més d'un positiu en un equip, incloent-hi també mecànics i la resta de l'staff, comportava l'expulsió directament de la cursa. Després d'un matí d'incertesa, finalment s'ha confirmat que tots els equips podran continuar endavant a partir d'avui, que no hi ha cap positiu entre els ciclistes, tot en una etapa plana que passarà enganxada a l'Atlàntic avui i amb risc de ventalls per les ratxes de vent. Anirà entre dues illes, la d'Oleron i la de Re. Això sí, 4 membres de 4 staffs diferents, de l'Ineos, del Michelton, del Cofidis i de l'AG2R, sí que han donat positiu, per tant, marxen cap a casa. També el director del Tour, Christian Prudhomme. I qui també ha donat positiu per coronavirus és Kylian Mbappé, futbolista del PSG. encara en futbol internacional, l'Everton ha fitxat a James Rodríguez del Madrid, que retrobarà la Premier amb Ancelotti. I la UEFA ha decidit que 6.000 aficionats puguin veure al Puskás Arena de Budapest la Supercopa d'Europa, que enfrontarà el 24 de setembre al Sevilla amb el Bayern de Munic. Cada club disposarà de 3.000 localitats. Més coses. Kyle Kuric va passar ahir pel quiròfan. L'escorta del Barcelona de bàsquet havia patit un traumatisme cranial i ha estat sotmès a una revisió mèdica per comprovar si li havia afectat a la placa que li havien implantat 5 anys enrere quan va ser operat d'un tumor. I per últim, definits ja els quarts de final del US Open de tenis, són aquests: Shapovalov contra Pablo Carreño, Zverev, Coric, el duel rus entre Medvedev i Rublev i Demi Nour contra Thiem.
Han parlat en les últimes hores.
Atenció, arlequinats, eh? Bori Fati, el pare d'Ansu Fati, fa un dia a la cadena COPE explicant una interioritat del playoff. El seu fill va poder jugar contra el centre d'esports l'última eliminatòria.
Allí en el playoff de subida del Barça B, en una cosa último dia, i que lo llamava para esto y tal, Ansu venia con su bota en el coche, lo metía su bota en el coche. Porque dice, mira, papá, a mí me da igual, yo me tengo que ir allí ayudando a mi compañero. Yo le dije, ¿qué compañero? Dice, no, del Barça B. Y estaba hablando con el entrenador, con la bota en el coche, traía bota en el coche para en casa. A lo mejor se lo llamaba y él se tiraba por ahí.
I a les xarxes socials.
Una imatge publicada al perfil de Twitter Nostàlgia Futbolera. Fa uns dies penjaven una fotografia del Sabadell a la dècada dels 40 en un desplaçament a Bilbao amb un autobús d'època amb vestit però sabatilles d'estar per casa. L'última imatge deia així: jugadors i cos tècnic del centre d'esports gaudint d'un dinar en una aturada a camí de Bilbao al 1947. Era una altra època, eh? Jugadors bevent del porró, fumant, etc etc.
De quin partit no estarem pendents?
Finestra de seleccions, Nations League, Lliga D, és a dir, el nivell més baix. A 8:45, San Marino, la penúltima de les seleccions del rànquing FIFA, només superada per Anguila, per fer-nos una idea, per sota d'equips com les Illes Verges Britàniques, Sri Lanka o Turques i Caicos, rebrà avui a casa Liechtenstein, amb la possibilitat de guanyar, per fi, el que seria el seu primer partit oficial de la història. Per fer-nos una idea, des que van jugar el seu primer partit el 1990, només han guanyat un amistós i va ser el 2004 per 1-0 justament contra el rival d'avui, contra Liechtenstein. Vista així, potser sí que estarem una mica pendents.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem a Anglaterra felicitant un jugador del Birmingham City en el seu dia. D'aquí del centre d'esports, ell és de Barberà, és l'Agus Medina.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Som-hi, que estrenem temporada aquí a l'Hotel Suís. Mira que se'n fa estrany, eh?, d'haver de xerrar amb algú aquí amb la càmera de l'ordinador, però vaja, ens hi haurem d'acostumar. Estrenem temporada amb un dels homes que ha viscut segurament més enfeinat aquest estiu tan atípic com és el del 2020. Connectem via Skype, per això us deia que se'n fa una mica estrany no tenir-lo aquí al costat de l'estudi, amb el màxim responsable de la parcel·la esportiva del Centre Esport Sabadell. José Manzanera, què tal, com estàs?
Adri, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo bien, sin parar, como bien dices.
No em diguis per què, però diria que no hi ha hagut ni cap viatget, no, aquest estiu?
No. Ningú. Si de normal no n'hi ha, menys encara.
Com estàs? Com va tota una setmana de començar aquesta lliga tan il·lusionant a segona divisió, una altra vegada al Sabadell?
Bueno, con muchas ganas, pues ya estamos mucho más cerca, ya se le da mucha más importancia si cabe a ver los entrenamientos, a ver cómo va evolucionando el equipo, a intentar acabar de cerrar la pretemporada y sobre todo darle muchas vueltas a las opciones que pueden ser interesantes para acabar de completar el puzzle.
Ara et preguntaré per aquest puzzle, per aquesta plantilla que més o menys ja està enllestida. 5 anys després hem tornat a la Liga Smartbank. Això en quina mesura ha trastocat la idea que José Manzanera tenia just abans d'anar cap a Marbella, just abans de pensar en el playoff? Perquè m'imagino que, vulguis o no, un director esportiu té al cap moltes opcions, una plantilla dissenyada amb tota probabilitat per segona B, pam, l'equip puja. Això, com ha tocat la teva idea inicial?
Bueno, a ver, nosotros lo que teníamos muy muy claro es que había que respetar el grupo que teníamos en cuanto a que si no decíamos a todos su futuro no empezar a cerrar situaciones. Los jugadores que se renovaron ahí al principio fueron situaciones que ya estaban habladas en el mes de marzo. Entonces, al final, en lo que te trastoca un poco es un poco en los tiempos, en el que no estás acostumbrado a la situación actual que tenemos. Pero a partir de ahí, pues al final es coger dos libros o coger dos escenarios, uno el de segunda división A, uno el de segunda B, y a partir de ahí, en el momento en el que se da todo esto, pues meterte en el de segunda A.
S'ha pogut aprofitar per això, feina de scouting, de mirar possibles jugadors que servirien per segona B i després ara també a segona A?
Por supuesto, al final tengo la gran suerte de, a pesar de no tener un ayudante, de que tengo muchos ayudantes como son el cuerpo técnico. Al final, todos los miembros del cuerpo técnico le dedican 24 horas, hablo con ellos de las opciones. El trabajo de scouting, por decirlo así, nos sirvió también para ver equipos del playoff a nivel de rivales. Y, por ejemplo, el mismo caso es el tema de Víctor, que al final es un chico que viendo el Valladolid ya te destacaba y que al final, en el momento en el que nos sentamos a hablar de perfiles y de necesidades, pues fue directo prácticamente.
Tots ho hem pensat, segur que tu també, José, de la que ens hem lliurat amb aquesta segona B. Era l'any just per fugir d'aquí, eh?
Totalmente, totalmente. Al final ves ahora los grupos, los subgrupos, el inicio, el no inicio, la situación actual a nivel de salud, que es muy preocupante. Y al final es una situación en la que nos hemos librado. Nos hemos librado y que al final, si ya le tienes que dar mucho mérito a la situación actual de un ascenso, en la situación en la que estamos mucho más.
L'estiu, a banda de no fer cap viatge, de no tenir vacances, com dèiem abans, ha anat més o menys com preveies? Ho dic perquè al final el Sabadell, quan puja al futbol professional, ha de vestir tota una estructura en tots els sentits. No només és fer una plantilla, sinó que t'has d'adaptar. Sembla mentida perquè només han passat 5 anys de l'última vegada que havia estat l'equip a segona divisió A, però has de fer una sèrie de passes i has de créixer en quant a entitat en tots els àmbits i, per tant, t'ha sorprès alguna cosa d'aquest estiu? Ha anat tot com tu esperaves? M'imagino que tothom, des de cadascun al seu àmbit, adaptant-se a correcuita, a marxes forçades, no?
Sí, totalmente. A ver, en lo que puedo hablar, que es mi responsabilidad, por decirlo así, al final, nosotros lo que teníamos muy, muy claro es que teníamos que tener una capacidad de imaginación y una capacidad de improvisación muy, muy alta, y que al final, con el tema de los COVID, con el tema del test, con el tema de las situaciones estas, al final tienes que vivir todo esto con concentrarte en lo que realmente es importante y a partir de ahí ir priorizando cosas para que no te falte nada por terminar o por hacer. En el resto de las áreas, pues al final yo creo que si no te termina algo en la parcela deportiva y en otras áreas del club, es la máxima exigencia diaria. Hay situaciones que yo creo que el club tiene que terminar de adaptarse todavía a la exigencia de lo que es el fútbol profesional.
Tu, seguint-te a les xarxes socials, a Instagram, a les stories, no és que siguis de dormir massa, perquè et veiem a segons quines hores, et lleves bastant d'hora, que diria aquell. Però crec que t'ha tret la son aquests últims dies, setmanes, mesos, el tema del límit salarial, no? Que al final allò de... El Sabadell no era l'únic que estava en una situació com aquesta, pendent de quin era exactament el número, la xifra, el sostre del límit salarial, però suposo que això sí que condiciona molt a l'hora de tancar un jugador o un altre.
Totalmente. A ver, partiendo de la base que intento de empezar pronto el día para intentar despejarme un poco haciendo algo de deporte, porque luego es una vorágine de llamadas, de reuniones, de situaciones, de cosas que no tienes previstas. Luego el tema del límite, han sido continuas situaciones de valorar más perfiles, a lo mejor incluso, pero sí que puedo decir que ayer tuvimos una reunión con Bruno, con el director general. La cifra ya la tenemos, que es el 4,2, pero que al final de ese 4,2 lo que queremos intentar es aumentar esa cifra, y que la única forma de aumentarlo es o bien con contratos de patrocinio o bien con nuestra gente. Así que más que nunca lo que necesitamos es que los socios, los fieles, toda la gente que nos rodee, toda la gente que crea el club, que se anime y que nos apoye, porque desde el momento en el que lo hagan va a ir directamente a que nosotros tengamos mejores herramientas para hacer una mejor plantilla.
Demà en parlarem en profunditat aquí amb el Marc Menchen, del que és el límit salarial, com s'amplia, etc. Però com comentes, José, al final és una xifra tancada, que ara ja la teniu, però que en funció de com siguis capaç de generar més ingressos, la Lliga no et diu 4,2 i punt, sinó que si ara m'ho invento de cop i volta 10.000 sabadellencs, i ara tiro molt... Segur que Esteve Calzada ho signava ara mateix amb els ulls tancats, eh? Però si 10.000 persones decideixen avui fer-se socis del Sabadell, evidentment aquest límit salarial va a l'alça.
Totalmente. A ver, yo no te sabría decir exactamente cuáles son los parámetros, porque al final es una situación más económica y que se me escapa. Lo que sí que es verdad es que al final lo que hace la Liga con el tema de socios, con el tema de los abonados o de patrocinio, es coger las últimas medias. Entonces, a partir de ahí, te pone un valor en esa media, y si a partir de ahí tú lo superas a nivel de socios y lo justificas, es una situación en la que por eso, a partir del momento en el que estamos ahora, toda la gente que venga a hacerse socia, toda la gente que venga a seguir apoyándonos, todo eso al final va directamente al límite salarial, y todo eso al final lo que hace es que tengamos mejores armas.
La xifra serà 4,2, al final ja dèiem des de fa setmanes que estaria per sobre dels 4 milions, deia el mateix Bruno Batlle la setmana passada que 4,2, 4,3, finalment aquests 4,2 que deies ara. Aquests 100.000 euros més o menys amunt i avall, en quina mesura poden afectar unes negociacions, tenint en compte que estem en el no tram final de mercat, perquè queden setmanes encara fins a la primera d'octubre, però sí que heu fet la feina ràpid a l'hora de confeccionar la plantilla, i com deies l'altre dia, queden molt poques peces, que ara et preguntaré per elles, del puzzle que esteu fent. En quina mesura afecta aquest 4,2 que no sigui 4,3, per exemple?
Afecta mucho porque... Porque, a ver, dentro de que nosotros para cada posición le marcamos un perfil, determinamos unos ítems que priorizamos sobre otros, al final luego dentro de todo eso, cuando ya eliges a tus candidatos, hay un parámetro económico que lógicamente puede variar, pero si al final un jugador tiene un estatus económico, tiene que pasar un tiempo a lo mejor a que baje su estatus o lo suba, pero al final tú puedes aspirar a mejores opciones, que no quiere decirte que te asegure el éxito, pero que sino al final a un estatus de jugador o a otro estatus, dentro de que nosotros lo que priorizamos es el perfil del futbolista.
Anem a analitzar una mica la plantilla 2020-2021 del centre d'esports. L'altre dia veia una estoneta al Logroñés contra el Mirandés, i segurament dels equips que han pujat és potser l'únic que ha mantingut més bloc encara que el Sabadell, que no ha tocat massa peces. La idea la teníeu clara, malgrat ascendir, hi ha una sèrie de jugadors que continuen i que continuen formant part de l'esquelet de la plantilla.
Sí, a ver, para nosotros el tema del bloque, dentro de que ya considerábamos que teníamos un muy buen equipo, a la hora que tenemos que jugar tienen asimilado muchos conceptos, y al final dentro de todo eso, como te he dicho antes, al final los responsables de que estemos donde estamos son los que lo han conseguido, sobre todo en el césped, que es donde se tiene que conseguir. Entonces al final yo creo que toda la gente que considerábamos que tenía las condiciones para seguir con nosotros tiene que seguir sí o sí. Dentro de todo eso, si encima le sumas el conocimiento que tenemos a lo mejor sobre ellos a nivel personal y el conocimiento que tienen de lo que nosotros queremos de ver en el campo, al final todo eso lo que hace es que se incremente mucho más ese número. Y partiendo de la base que yo creo que al final el tema de lo que nos ha hecho estar donde estamos sin... aparte de todo esto que ya hemos comentado, es ese vestuario que al final son una piña, que si no corría uno, corría otro, que si uno estaba después del gol de la Cultural estaba con los brazos hacia abajo, el otro iba y lo levantaba. Entonces al final es una situación en la que eso es lógicamente que mantenerlo en una categoría tan dura y en un año tan exigente como el que vamos a tener.
La incògnita ara és com s'adapten, no?, també a la nova categoria, perquè al final hi han jugadors com Pedro Capó, com Boniquet, que no l'han tastat mai, alguns de manera més testimonial, com Aleix Coc amb el Nàstic, o Grego Sierra amb el Numancia, d'altres que feia temps que no la trepitjaven, i en Macai, Edgar, Àngel... Per tant, són jugadors que, home, alguns no els hi ve de nou, però sí que serà aquest punt d'incògnita de dir a veure com ens hi adaptem, no?, a la nova categoria.
Totalmente. A ver, al final son situaciones en las que tienes esa incógnita, pero que al final en lo que nos basamos es en el que en segunda es una categoría que sí que hemos visto mucho, que tenemos bastante claro en lo que hay que ser muy determinante, y que a partir de ahí es llevar una idea de juego, unos jugadores que entiendan esa idea de juego y que la desarrollen al máximo nivel, y a partir de ahí ver cómo vamos evolucionando. Al final el tema de la experiencia, lógicamente, que sirve para algo, pero no es todo.
I un dels que, com a mínim, a mi em fa especial il·lusió i segur que tots els arlequinats continua, però el veurem per fi jugar un partit oficial, és Antonio Romero, no, José? Que al final ha estat el pobre tot l'any sense poder jugar per la lesió i s'ha endut aquest premi de quan arribi l'hora de la veritat de debutar en partit oficial amb el Sabadell, fer-ho a segona A.
Sí, sí, sí. Al final és un jugador que vino de conseguir un ascenso con el Mirandés, que apostó por nosotros con una ilusión muy grande y dejando atrás otros equipos, y al final es una situación en la que vivimos esa desgracia y que durante la temporada sí que hemos estado con él y él con nosotros y que sobre todo han habido malos momentos y también buenos, y que en el playoff él estuvo animando como el que más, ayudando a los compañeros como el que más, y se encuentra en una situación que lógicamente es mejor que la anterior, pero que al final él, como bien ha dicho, yo creo que la clave es que la vive como la vive, con unas ganas y con una ilusión de poder aportar lo máximo al club.
L'escoltem, Antonio Romero, en aquest cas parlant dels nous, que ens servirà per parlar dels fitxatges. Antonio Romero, referint-se a com s'estan adaptant al Sabadell.
El equipo invita a que entren bien, a que se acomoden rápido, y la verdad que conforme vayan pasando las semanas, ellos mismos se van a dar cuenta de que el equipo, la unión que hay dentro del vestuario es impresionante. Se demostró el año pasado y se va a volver a demostrar ahora. La verdad que los nuevos compañeros nos van a dar un plus espectacular a nivel de calidad, a nivel de trabajo, y los chavales del filial, pues bueno, yo creo que tiene que servir de ejemplo para el resto de sus compañeros, de que con trabajo, con mucha ilusión, el club va a contar con ellos.
Parlant, per tant, de la gent de l'Obrador Arlequinat, també sobretot dels fitxatges, José, són 7 de moment, Diego Fuoli, porter, Jaime Sánchez, central dret, o també pot jugar a l'eix de la defensa, Víctor García, el mencionaves abans, carriler dret, per l'altra banda, carriler esquerrà, Pierre Cornut, Iker Undabarrena, pivot, Juan Hernández, segon punta, i Gorka Guruceta, davanter centre. Què has buscat a l'hora de triar aquests perfils de jugadors en concret? Ja no tant el tema tàctic de cadascun d'ells, sinó la manera de ser de cada jugador.
Lo que buscábamos a nivel de los jugadores es que, igual que yo considero en el momento en el que llegué aquí al club que esto tendría... Es mío, que es un proyecto en el que yo quiero crecer, que es un proyecto en el que yo quiero que crezca, que yo quiero crecer con él. Al final yo lo que busco, o lo que hemos buscado, es gente, que la gente que venga aquí con nosotros, que no sea por estar otro año más en la categoría o por una situación económica, sino que al final venga porque realmente cree que es el sitio donde la próxima temporada va a desarrollar su mejor nivel, y que cree y confía en que nosotros somos los que le vamos a ayudar a ello, y que sobre todo que va a trabajar con unas ganas y con una ilusión máxima en el día a día, que para nosotros es fundamental.
Segur que ho has llegit a Twitter i et maten si no et faig la pregunta. I ara què queda per fitxar? Un davanter, un central... Què queda per fitxar i quants queden per fitxar?
Lo que queda por firmar es... Lo que estamos haciendo es intentar valorar dónde tenemos a lo mejor más escasez, o dónde creemos que tenemos que elevar el nivel. Entonces, a partir de ahí estamos en una evaluación continua, que como te he dicho antes, tenemos que adaptarnos a los tiempos en los que estamos y que no los hemos vivido nadie, porque es algo muy novedoso, y que dentro de todo eso al final tenemos que improvisar dentro de tener una planificación a nivel de nombres y a nivel de jugadores. Lógicamente, cuando has ido desarrollando los jugadores, has dicho un matiz, que es el tema de Gorka Guruceta, que es un delantero. Gorka Guruceta puede jugar en diferentes posiciones en el ataque. Entonces, al final, nosotros la idea es reforzar con un perfil que pueda adaptarse a diferentes posiciones en la parcela ofensiva, y a partir de ahí también seguir en una evaluación continua de posibles incorporaciones a la hora de mirar a ver a nivel del centro de campo, a nivel de la defensa, cómo va desarrollándose toda esta pretemporada, o las primeras incluso jornadas de liga.
Per tant, no renuncieu a res, depèn de com respongui el mercat en el temps que queda, setmanes fins que arribi a principis d'octubre, però com deies, interpreto que si Guruceta pot jugar, per exemple, caigut a una banda com ho feia el Baskonia, el segon filial de l'Atlètic Club, o per darrere del punta, faltaria un home referencial per entendre's al davant, o la idea és tenir un perfil així polivalent?
Como bien dice el míster, cuando... Y él se lo traslada a los jugadores en sí. Al final, si tú solo juegas en una posición, solo vas a poder jugar en una posición. Si tú te adaptas a jugar a diferentes posiciones, tienes más opciones de que puedas tener muchos más minutos. Entonces, dentro de eso, lo que sí que estamos buscando es una situación que lo que queremos sumar es mucho más gol del que tenemos y del que ya hemos sumado. Dentro de que estamos contentos con los jugadores que tenemos, una de las cosas que tú tienes que ser muy determinante en una categoría tan exigente como es segunda A, es el tema de ser determinante en el área contraria. Entonces, al final, lo que se busca es, valorando el mercado, valorando lo económico que tenemos y valorando un poco que queda aún prácticamente un mes completo, lo que miramos es qué es o cuál es la pieza que más nos ayudaría a crecer en lo que estamos buscando, que es aumentar esa probabilidad de gol, y dentro de todo eso, ver el perfil idóneo.
Ara que dèiem tema de Twitter, deus haver estat com a mínim distret a les xarxes socials. Si és per rumors, el Sabadell té 8 plantilles ara mateix, perquè ha sonat tothom aquí, des de Benyats fins a Caguayas. Sobretot un nom que ha estat aquí surant en l'ambient durant moltes setmanes, Jonathan Soriano. De tot això, parla per parlar?
Bueno, Jonathan Soriano, hablamos con él la temporada pasada, pero para esta temporada, teniendo ya un perfil como él o que consideramos como él, la idea era buscar algo totalmente contrario. Entonces, a partir de ahí, es una situación en la que sí que fue ofrecido, que se valoró, pero que la idea es incorporar otro perfil diferente.
Et pregunto també per amistosos. De moment, dos partits. És cert que cap gol i dues derrotes, però clar, una pretemporada tan estranya com aquesta, sense pràcticament marge, sense saber ni tan sols quan començava la Lliga fins que es va sortejar, contra l'Andorra, un partit molt condicionat per com va afrontar l'equip amb tantes baixes aquell partit, i contra el Huesca, un balanç positiu, tot i acabar perdent 3-0 per les sensacions de joc, no?
Sí, a ver, lo que son los amistosos o lo que queremos en una pretemporada al final es que la gente nueva coja esos conceptos que para nosotros son tan importantes, que las sensaciones de los que ya están sigan siendo igual de buenas y que lógicamente que el resultado, lógicamente a nadie le gusta perder, pero dentro de eso en lo que nos quedamos son en las sensaciones y en el trabajo diario. Al final, esta última semana en el campo del Huesca hicimos una muy buena primera parte que no estuvimos acertados. La segunda parte fue con un nivel que ellos estuvieron algo por encima, pero que aún así no tuvimos la poca fortuna de no marcar el penalti. El partido contra Andorra al final fue un partido que nosotros mismos no nos generamos esas situaciones por pequeños detalles en nuestra área, y al final son situaciones en las que con los que nos quedamos es con el grueso general, con el tema de las sensaciones, con el tema de lo que estamos trabajando, con lo que queremos que se vea en la primera jornada, que al final es para lo que se trabaja, para llegar de la mejor forma posible a, ahora que ya sabemos, la primera, segunda jornada o el primer partido que vamos a poder jugar en Vallecas, a llegar lo mejor posible.
En època de coronavirus, José, ¿es més difícil tancar un nou o tancar un amistós?
Pues la verdad es que el tema de los amistosos está siendo muy, muy complicado, porque en segunda hay unos protocolos, en segunda y en primera hay otros protocolos, luego tenemos la problemática de no tener una instalación propia como puede ser el estadio para jugar ese tipo de amistosos, porque están poniendo el tema del césped, y luego también es lo que te digo, que estás un poco viviendo de que hasta hace poco los equipos de segunda división B no sabían cuándo iban a empezar. Los equipos de segunda división A de tu zona, coincides que el Zaragoza y que el Girona han hecho playoff y que van a empezar un pelín más tarde, entonces no van a la misma rueda que tú. Y al final son situaciones que te tienes que ir adaptando, y que de lo que se trata es de cargar piernas y de que los chicos compitan, y que a partir de ahí se pueda trabajar y se pueda competir en lo que se está trabajando en el día a día.
Igual que amb els fitxatges, què queda a partir d'ara? Perquè segur que demà a les 10 del matí a Sant Oleguer, porta tancada, partit d'entrenament contra el Badalona. De cara a dissabte esteu ultimant un últim test, no?
Sí, de cara al pròxim sábado la idea és jugar un partido por la mañana para que a partir de ahí ya que carguen todas las piernas todos los jugadores, dar por concluido esta pretemporada y afrontar lo que es ya la primera jornada de Liga para llegar de la mejor manera a Vallecas.
Sense rival, ¿no?, de moment.
Sense rival. Estamos viendo diferentes situaciones y al final, como tú bien has dicho, es más es más difícil cerrar un amistoso que firmar un jugador. Entonces, al final es una situación en la que estamos hablando con posibles candidatos y dentro de todos los protocolos COVID, de las instalaciones, de qué es lo mejor para ambas partes, ver qué es lo que cerramos.
El playoff no va estar malament. Atlético de Madrid B, Cultural i Barcelona B, però l'inici de Lliga amb Rayo, Mallorca i Espanyol com per cordar-se el cinturó, també.
Bueno, al final yo creo que estamos... Si ya de por sí la segunda división es una segunda división muy competitiva y que yo la viví en primera persona en la temporada que estuve en Córdoba, al final es una liga que todo partido va a ser complicado, que cualquier equipo te puede sacar los colores o tú se los puedes sacar a él, y que al final es una situación en la que cada partido, como te digo, hay que vivirlo con la máxima exigencia, con el máximo respeto y con la máxima ilusión de que al final es un año que va a ser duro, que va a ser duro y que al final lo que tenemos que hacer desde el inicio es ponernos el mono de trabajo, sea quien sea, desde el día uno, desde el primer entrenamiento de la semana para afrontar el partido, porque al final va a ser un año que va a ser muy exigente.
I que la segona gairebé no acaba mai, 42 jornades. A més, aquest any, com el Sabadell començarà la jornada 2, ja començarà, evidentment, sense puntuar la primera perquè no haurà jugat, i després ve aquest petit turmalet d'entrada. És un tòpic, però és que començar bé, veient que és un grup relativament inexpert a la categoria, també serà clau, no? Fins i tot per confiança interna.
Sí, sí, sí. Tú al final con lo que te tienes que quedar es con intentar tener las mejores sensaciones siempre y luego dentro de eso de no cometer errores. Y como siempre al final y como en segunda B, como en el playoff, como en cualquier situación, durante un mismo partido o durante varios partidos tú vas a tener momentos que vas a tener que agachar la cabeza, que vas a tener que juntarte con tu compañero y saber vivir el momento malo. Y al final en eso... Es una de las claves que el míster desde el primer momento comentaba con el grupo, que el grupo tiene muy claro que cuando las cosas no vayan bien hay que juntarse todos, hay que hacer una piña, y que puede ser perfectamente o en una mala dinámica en general de varios partidos o en un momento concreto de un partido que lo que puede hacer es que cambie directamente a una buena dinámica, y por eso tienes que intentar aprovechar desde el minuto uno, intentar sacar los máximos puntos posibles y cada puntito suma.
I més tenint en compte que amb el partit contra l'Almeria de la jornada 1 seran 7 jornades intersetmanals. Per tant, van fer un màster allà a Marbella de gairebé sense temps per recuperar, anar jugant partits en qüestió de 2, 3, 4 dies. Però déu-n'hi-do el que ve ara també a segona,
Sí, sí, sí. Al final, com tu bien dices, ja si ya de por sí es muy exigente reducirla un poco en el tiempo, es mucho más exigente por la repetición de los esfuerzos en los partidos. Pero al final, bueno, como tú bien dices, de momento la experiencia no se ha salido muy bien. El playoff al final se vieron situaciones muy, muy complicadas de gente que tenía que sacar su último esfuerzo para llegar al final del partido con dos prólogas, que al final eso quieras o no fue bastante dramático y fue bastante de llegar los jugadores agotados hasta el final. Y de reinventarnos, de que como te dije al final, si cabe, Xavi, que es el preparador físico nuestro, hizo un gran trabajo la temporada anterior y en una situación que es novedosa para todos y que este año, desde el primer momento, está también con el mono de trabajo puesto para intentar conseguir los mismos objetivos y que los chicos estén siempre lo más frescos posibles.
Llegia l'altre dia una classificació en un d'aquests portals que es dediquen només a segona A de tots els redactors que feien el seu pronòstic i posaven el Sabadell salvat un punt per sobre del descens, que jo crec que tots ho signàvem ara mateix, està un any més com a mínim a futbol professional. Tu t'animes a pronosticar on estarà el Sabadell el 30 de maig?
No. Yo no soy de pronósticos. Lo que sí que tengo muy claro desde que llegué aquí hace dos temporadas y poquito más, que al final la gente de Sabadell siempre sufre, que yo creo que estos años hemos sufrido mucho, pero que también nos hemos alegrado de cosas muy bonitas y que sobre todo al final, yo creo que ya lo comenté alguna vez, de una de las cosas que más disfruto son de los momentos durante la semana de estar con Antonio, de estar con Juve, de estar con Ignasi, de estar con Xavi, con Pablo, de estar con el cuerpo técnico preparando esos partidos. Y que yo creo que al final, como te he dicho antes, va a ser una temporada de sufrir. Va a ser una temporada de que van a haber cosas buenas y van a haber cosas malas, pero que con la exigencia de la categoría y siendo el Sabadell, que como te he dicho antes, ya me dejaste muy claro que siempre se sufre, entonces al final, desde el minuto uno, con las pilas cargadas y con la máxima il·lusió i con les màximes ganes, però sabiendo que esto va a ser un año duro.
És veritat que et vaig dir que sempre es patia a Sabadell. També et dic que no m'esperava tant de patiment entre Olot, cultural, o sigui, tampoc caldria anar a extrems, però vaja. Acabo amb això, que hem parlat molt de promeses, sobretot abans del play-off. Avui mateix parlarem de quatre nois que s'han passat tota una nit caminant per arribar a Montserrat i complir la promesa per l'ascens del Sabadell. José Manzanera tenia alguna promesa o no? Per l'ascens, que es pugui explicar.
No tenía así prácticamente nada. Sí que es verdad que durante los momentos de los partidos iba prometiendo cosas porque siempre iba hablando con amigos, con mis padres, con mi madre, con gente muy cercana a mí que me animaba durante los partidos y como bien visteis todos a partir de la segunda parte, José Manzanera no paraba de ir andando de un sitio al otro de la grada. Y que cuando te escribían, yo lo único que decía es a fuerza, y al final no hice ninguna en grande, pero bueno, al final pequeñitas cosas sí que me ha tocado ir haciendo con la familia en ese sentido.
No, la veritat és que si en aquell moment del gol de la Cultu, dels penals, etc., ens diuen que hem de tornar caminant des de Marbella, ho signaven fins i tot si acabava
com acabava. Jo lo firmo.
José Manzanera, director esportiu del Centre Esport Sabadell, se'm va fer molt estrany durant el confinament fer aquest Skype des de casa. Crec que se'm fa encara més estrany fer-ho des de l'estudi de la ràdio, però vaja, és el que toca. Una abraçada enorme i gràcies, molta sort i encerts.
Vale, un abrazo, Adri. Muchas gracias.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Molt bon dia, són 2:15.
Bona tarda, són 7:00.
A veure com et dic els propers dies com evoluciona la pròpia pandèmia.
I també hi ha una part que és important, que és preparar-nos pel que pugui venir, no?
Ràdio Sabadell, el que passa quan passa.
Ara mateix a Sabadell no es troben bicicletes per comprar-ne, s'han venut totes i no n'hi han de noves.
El 80% del gènere que vagi arribant ja està reservat. Algunes bicicletes tenen llista d'espera.
Aquest boom de venda, sí que preveiem un repunt de venda, però no a aquest nivell.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns, arribem a tu.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de 3 en directe a l'Hotel Suís. Tenim ganes ja de tornar a obrir les portes, d'airejar una miqueta totes les estances d'aquest 8 de setembre del 2020, primer dia de la temporada aquí a Ràdio Sabadell. En el tram final de pretemporada del Centre d'Esports és molt estrany per l'època de l'any que és, però és el que toca en època de pandèmia. Demà mateix hi ha amistós a les 10 del matí, com comentàvem ara amb José Manzanera a Sant Oleguer, porta tancada contra el Badalona, i de cara a dissabte el partit d'entrenament que estava previst jugar al Car de Sant Cugat contra el Cornellà, finalment no serà el conjunt del Baix Llobregat el rival al qual s'enfrontaran, es veuran les cares, jugaran aquest partit d'entrenament els homes d'Antonio Hidalgo, buscant, com escoltàveu ara, amb la veu del José Manzanera, rival de segona divisió B, per enllestir ja aquest amistós. El que està confirmat també és que el partit de demà al matí a les 10 a Sant Oleguer serà sense presència de càmeres de televisió. Havíem escoltat un petit tastet d'Antonio Romero parlant sobre els seus nous companys. Volíem també deixar per ara un tall de veu explicant una miqueta les seves sensacions després de tota una temporada en blanc. Com sabeu, la pretemporada de l'any anterior a Llagostera es va lesionar de gravetat i al final el futbol li ha tornat tant de patiment i tant d'esforç per recuperar-se amb una nova temporada il·lusionant a segona divisió. Antoni Romero parlant de les seves sensacions.
La verdad que estoy muy contento, muy feliz por haberme recuperado bien y... que el regreso sea en segunda división, pues bueno, es un plus que hay que añadirle y bueno, lo único que me queda es seguir preparándome bien para estar en las mejores condiciones para que el míster pueda contar conmigo.
Per tant, un Antonio Romero que ja està tenint minuts, que va ser titular l'altre dia en el partit contra el Huesca a Piràmide i que, de fet, si fem números, amb Àngel Martínez fora per sanció, amb Adri Cuevas que no ha pogut entrenar al ritme que la resta per lesió, la que es va fer en la final del playoff contra el Barça B. Al final són faves comptades. Romero, Undabarrena, Xavi Boniquet, per qui anirà al mig del camp del Sabadell en l'estrena de la Lliga a Vallecas contra el Rayo. Aquesta tarda, de fet, d'aquí una horeta i 10 minuts, hi haurà presentació a Sabadell. Serà, en aquest cas, el principal en el marc de la campanya Impulsem Sabadell, que ha engegat l'Ajuntament de Sabadell per intentar donar una empenta a les entitats culturals, recreatives, d'oci d'aquí de la ciutat. Hem vist ja alguns dels nous fitxatges del Sabadell presentant-se en el local de Saballuts, dels castellers de Sabadell, també a l'Estruc. Avui toca el principal, serà abans de les 4, quan faltin 10 minuts aproximadament, i en aquest cas seran el 9 i el 19 dels dorsals ja confirmats aquesta temporada, és a dir, Juan Hernández i Gorka Guruceta, dos dels reforços, en aquest cas, de la part ofensiva de la pissarra d'Antonio Hidalgo, els que avui parlaran en aquesta presentació. Abans comentàvem el tema de les promeses, anem a parlar d'una d'elles. Perquè aquesta setmana el José Manzanera no està sent l'únic que està complint promeses, s'estan complint un munt. Des que fa un mes i mig el Sabadell va pujar de categoria, els que potser vau dir de tenyir-vos el cabell, o deixar de beure o de menjar alguna cosa, o d'anar caminant a la Mola, o fins i tot a Canovelles. Doncs bé, la matinada de dissabte a diumenge, quatre joves arlequinats van complir la seva, que era sortir cap al vespre, de l'estadi de la Nova Creu Alta, però no per anar fins a la Mola, com vam fer nosaltres l'any passat amb la permanència a Olot, sinó directament fins a Montserrat. Eren l'Àlex Díaz, l'Oriol Pujades i el Roc i el Jan Boule. Roc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Les cames bé?
Bueno, les anem notant ara. Comencem a notar-les ara mateix.
Sí, no?
sí, però estem tocades. He parlat amb els companys fa poquet i encara n'hi ha algun que va coix.
Agulletes, no?, directament?
Sí,
o...
sí, moltes. Moltes agulletes.
Avui em deies...
No esperàvem que fos tan dur.
Clar, em deies que eren 37 quilòmetres, però que et van semblar com a mínim 50.
o més. Sí, van haver-hi parts que van ser molt dures. Les quatre estan bastant acostumats a fer exercici, però no caminar tant.
Algun moment, especialment dur?
Sí, jo recordo el tram que separa Matadepera a Vacarisses, és un tram bastant llarg, pensàvem que serien dues horetes i mitja, tres, i al final van ser quatre o quatre i mitja, i va haver-hi un moment que ningú va dir d'abandonar, perquè ningú tenia collons a dir-ho, parlant malament, però jo crec que algú va pensar. Al final les forces i crec que vam arribar pel Sabadell i perquè si no els amics ens mataven directament.
Mira, t'ho puc dir quan vau durar perquè vas fer un minut a minut a Twitter, 10:50 de la nit, Matadepera, entrepà més sec que la gespa de la Nova Creu Alta ara.
Exacte, una... algú li va oblidar el tomàquet.
Doncs un entrepà sense tomàquet a aquella hora i en aquell context no t'hi vulguis trobar. 1:18 de la matinada al mig de la muntanya recordant Néstor Querol, contigo empezó todo, us podeu imaginar el gest de forçut, i 3:59, és a dir, 4 del matí, Vacarisses, estem fets caldo, omplim pulmons i endavant.
Exacte.
En quin moment, ja no dic el minut a minut a Twitter que vas fer amb aquestes tres fotos, sinó en quin moment vareu decidir que era una bona idea fer aquesta promesa? Però jo us imagino, avui pensava, dic, aquest segur que era en el moment de la tanda de penals de la Cultu, que ho veien negre i van dir, tu, si cal anem a Montserrat caminant.
Mira, si t'he de dir la veritat, jo en teoria dintre d'aquesta promesa no hi era. Era una promesa que va fer entre ells amb algun amic més, que no diré noms, que finalment no hi van anar,
tampoc no, sé,
no
diré el per què.
Sí, es va emborrar.
Bueno, no es va emborrar, es va fer un cap de setmana, que ells no podien, i vam dir, que ho fem, ara o no ho farem. Llavors ja veurem si ells també ho fan. Aquest cap de setmana no podien, és un que s'havia fixat. I jo crec que es va fer durant la prèvia del primer partit, que et pots imaginar, estan bastant animadets, i no sé qui ho va dir, vinga va, vam dir tots endavant.
I quantes vegades durant el camí us vau penedir d'aquella decisió de dir vam ser massa valents a l'hora de parlar i ara...
Jo unes quantes. Només dic que crec que la primera fase d'arribar a dalt vam dir és que ni arriben a primera, ho repetim.
Mira, jo conec un que això ho va dir de la Mola, que va dir he arribat fins aquí, però la propera promesa que sigui en una taula amb un porró de vi o el que vulgueu, però que no sigui esforç físic. De fet, puc dir el nom, m'animo, Sergi Garcés, o sigui que m'ho estàs pintant molt malament. Jo t'anava a dir que em donessis arguments per veure si l'enganyàvem aquest any, però veig que no hi ha manera.
Jo no te'ls puc durar. Potser algú ho ha fet i li va ser menys dur. Jo no et puc donar arguments, la veritat. La satisfacció, això sí, A l'arribada, la cerveseta no va fallar i va ser el millor moment de tot el dia.
No, i després la migdiadeta que faríeu, que seria de les bones, també.
Sí, totalment.
Acabo preguntant-te per la nova temporada. Com la veieu? Perquè, clar, al final és una temporada d'incertesa en tots els sentits, incògnita de com respondrà l'equip a la nova categoria, amb aquell punt de saber que no podrem de moment anar a l'estadi, que, per tant, ho haurem de seguir des de casa. Serà un any molt estrany, però vosaltres com ho esteu vivint, com aficionats?
Sí, la situació, a mi el que em sap més greu és això, que puges a segona, ha fet molts estadis que t'agradaria visitar, perquè hi ha molt nom en aquesta categoria, i tens aquesta ràbia de que no podràs anar, inclús no podràs ni veure els partits a casa. I expectatives, no ho sé, que comenci la Lliga. Sí que és cert que tampoc he pogut seguir molt la pretemporada, sí que he vist els nous fitxatges, i jo penso que hem de tenir plena confiança amb el cos tècnic i amb els jugadors, que se l'han guanyat, i a partir d'aquí anar veient com avança. Aquest any jo signo una permanència. Més endavant ja ho veurem.
Doncs la signem jo crec que tots. I, Roc, si et sembla, passo el telèfon teu al Pau Vituri de cara a propers tribunes preferents, que és una de les novetats d'aquesta temporada aquí a Ràdio Sabadell, perquè ara segur que no, però d'aquí a, no sé, un mes, mes i mig, potser et truca i ja veus amb millors ulls prometre per si es puja a primera o per la permanència, no sé si fins a Montserrat. No vull ser tampoc ara allò més dolent del compte, però segur que t'acabes animant d'aquí un meset a fer un altre tipus de promeses. Et sembla?
Bueno, va, aviam si m'enganya.
Roc Bauler, un plaer enorme, ànims a tot el grup i a recuperar les cames. Una abraçada.
Merci, que vagi molt bé.
Com vols moure't per Sabadell? Així? O així? Amb TUS, Sabadell canvia, perquè guanyes en seguretat viària per tu i pels demés. Guanyes en comoditat, guanyes temps i estalvies diners. Amb TUS, Sabadell canvia. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns, arribem a tu.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el permís del Centre d'Esport Sabadell i de José Manzanera, avui primer protagonista de l'Hotel Suís d'aquesta nova temporada, el nom propi del dia a l'esport sabadellenc, sense cap mena de dubte, és el de Judit Ignacio, que ha anunciat avui la seva retirada del món de la natació. La nedadora sabadellenca, capitana del Club Natació Sabadell, ha comunicat que plega a través d'un comunicat a les xarxes socials. És aquest que llegeix la nostra companya, la Mireia Sans.
El 1997, el meu avi em va prometre que si ficava el cap sota l'aigua em construiria una caseta de fusta. Després de 23 anys he decidit treure'l. Sempre he cregut que cal trencar la bombolla abans que ell et trenqui a tu. Gràcies a tota la gent que s'ha creuat amb mi en aquest camí tan boig, ni en els meus millors somnis hagués imaginat tot el que ha estat això. En especial gràcies a l'Eloi per ensenyar-me a nedar, al Fred per demostrar-me el valor de les coses i al Bart per fer-me gaudir d'elles. Gràcies a tots els que van ser equip i es van convertir en família i sobretot gràcies als meus per no deixar-me caure donant-me suport sempre en les meves bones i dolentes decisions. Creixes a aprendre a acomiadar-se i em sento agraïda per tot el que m'ha donat la vida que deixo enrere. Tot el que sóc és gràcies a això.
Les paraules de Judit Ignacio, que també podeu recuperar a @Ràdio Sabadell, al nostre perfil de Twitter, ara fa una estona comunicant aquest adeu, aquest comiat de la natació de Judit Ignacio, especialista en papallona. Marxa amb un gran palmarès, la veritat, que inclou la plata a l'Europeu de Berlín 2014, el bronze a Londres 2016, també campionat d'Europa, en els dos casos els 200 papallona, també doble plata als Jocs Olímpics de la Joventut de Singapur l'any 2010, ara fa una dècada, els 100 i 200 papallona, o l'or al Mundial Júnior de Lima, al Perú, els 200 papallona, a més, evidentment, de multitud de medalles, als campionats de Catalunya i d'Espanya. Olímpica a Londres 2012, on va arribar fins a les semifinals, i també a Rio 2016, la sabadellenca Judit Ignacio ho deixa ara als seus 26 anys.
Hotel Suís.
Hem de parlar també de ciclisme i també es fa molt estrany, eh? És que m'estic fent pesat avui amb coses que són atípiques, però tenir un Tour de França en marxa a 8 de setembre, no em negareu que és més aviat propi del mes de juliol que no pas d'aquestes dates, però està en marxa i tenim allà un sabadellenc, el David de la Cruz, que ha escalat una trentena de llocs a la General en els últims dies. El ciclista sabadellenc tornarà a l'asfalt avui, després d'una jornada de descans, la d'ahir, que el del Team Emirates espera que hagi servit per fer net del tot de la fractura al sacre que va patir a la primera etapa. Ha arrossegat molèsties des d'aleshores, òssies però també musculars, d'anar adaptant-se a la bicicleta, a una lesió que ha de fer un mal terrible sobre la bicicleta, i més aquell ritme el que l'ha privat de poder competir. El de Campoamor, amb prou feines, ha hagut de conformar-se amb arribar, encara que sigui perdent un bon grapat de minuts dia rere dia. Malgrat tot, aquest esforç titànic que ha fet ha obtingut la seva recompensa i avui arriba el desè dia de Tour molt més recuperat de la lesió patida. De la Cruz és al lloc 137 de la General a 2 hores i 19 minuts del nou mallot groc que és l'eslové Primoz Roglic. L'endemà d'un dia de descans sempre és una incògnita. En una volta de 3 setmanes, al matí, com us hem dit en començar, ha estat ple d'incògnites amb el resultat també dels PCR als equips. Finalment, cap ensurt pel que fa als ciclistes, si algun membre d'algun staff, però els ciclistes tots continuen endavant. I avui l'etapa només presenta com a dificultat, que no és poca veient com ha anat fins ara la primera setmana, la possibilitat de ventalls per les ratxes de vent. Anirà enganxada a l'Atlàntic amb un recorregut pla de 168 quilòmetres entre dues illes, la de Oleron i la de Ré. Amb Fabio Aru fora de combat des de l'última etapa, l'únic cap de files que queda a l'Emirates és un Tadej Pogačar que ja ha demostrat que té cames per fer grans coses sense anar més lluny. Diumenge, l'eslové va guanyar l'última etapa. Superats els Pirineus, l'objectiu del sabadellenc David de la Cruz serà arribar en condicions ara als Alps per ajudar-lo en el moment decisiu de la cursa.
Molt bé, tot això va molt bé. Avui dia hi haurà...
I ara sí, escoltem aquest Open Santi Vidal, la cinquena edició d'aquest torneig que des de fa 5 anys organitza la gent del Club Natació Sabadell de Tenis Taula, en el seu moment la primera edició del Tenis Taula Sabadell, i que enguany ha tingut final sabadellenca, però de dos jugadors que militen en clubs de fora de la ciutat, com és el Girbau Vic, per part de qui ha estat el guanyador, el que havia guanyat el primer any, Jordi Carceller, que ha aprofitat l'absència de Pere Veis, guanyador de les 3 edicions següents, per endur-se un altre cop el gat a l'aigua, guanyant a la final a un altre sabadellenc, com és el palista del Parets, Agustí Martín. Escoltem la crònica d'aquest Open Santi Vidal, en aquest cas amb la veu de la Núria García.
Molt bé, tot això va molt bé. Avui dia, un altre dia, si puc venir més aviat, millor, però noi, ho sento, no poder venir de seguida, noi. Jo, per poc a poc, i sempre vindré perquè penso venir més, eh? No us penseu que... Que se m'acabi això, eh? Gràcies de tot, eh? Hasta una altra, perquè penso tornar, eh? Sí, que em feia l'homenatge pensant-se que no tornaria gaire, oi? M'heu d'anar aguantant ara.
Amb corda per estona, així es troba l'homenatjat Santi Vidal després d'haver viscut ja el cinquè Open per a veterans que porta el seu nom. A banda de ser un palista que ha passat per tots els equips de tennis taula que hi ha hagut a Sabadell, Vidal també ha estat àrbitre internacional. Als seus 90 anys va ser l'encarregat d'impartir justícia a la final de l'Open, el que va deixar alguna que altra anècdota. Amb el coronavirus, la nova normativa prohibeix als jugadors canviar de costat de la taula, però a Vidal això el va enganxar per sorpresa.
Bé, el que passa que anava una mica distret perquè em pensava que havien de canviar de banda i ara això és més modern. M'he trobat una mica, dic, hòstia, veig que no canvien de banda, dic, hòstia, que això dic ja no sé com abans, tu. Ai, que és un cop a l'any que haig de venir aquí i ja no sé com està la llei, tu.
El guanyador de les últimes tres edicions, Pere Veis, va ser baixa, el que va aprofitar Carceller per endur-se el trofeu cap a casa. Malgrat aquesta absència, el president Comissió Tenis Taula del Club, Jordi Oms, es mostra així de satisfet amb el nivell que hi va haver.
Molt bé, molt contents de la resposta i de la participació. Són ja cinc edicions del Torneig Santi Vidal de Veterans, amb un nivell mitjà força competitiu i força alt, i estem contents de poder-ho fer i amb ganes de seguir-ho fent.
I d'un homenatge a un altre, perquè aquest cap de setmana tornarà a haver-hi activitat de tenis taula a Calllong amb la disputa del Memorial Femení Encarnació Romero, s'hi refereix Oms.
És un dia molt sentit, és, com dius, la mare Veis, una persona molt estimada per tota la secció, perquè ha tingut molta presència sempre aquí, tota la família i ella també, i esperem doncs reviure un altre dia amb un caire potser una mica més familiar i més emotiu, i també un gran dematí de tenis taula.
Uns campionats que es disputen seguint estrictament els protocols sanitaris. A banda de no poder canviar de costat, tant les pilotes com la taula es desinfecten després de cada partit, i els únics que no han de portar mascareta són els jugadors, però només en el moment de l'enfrontament.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Per tant, com us dèiem, han començat totes les modalitats esportives a correcuita, adaptant-se a aquest coronavirus, cadascú a la seva manera, amb alguns canvis, com escoltàveu ara, en el món del tenis taula. En alguns estadis de futbol, sobretot de futbol territorial, hem vist ja aquí a Catalunya presència de públic, en teoria, sempre hi ha de tot, però en teoria, respectant les distàncies, amb mascareta, seguint tots els protocols possibles. De fet, per exemple, el Sabadell Nord ja ha jugat un partit a Can Uriac amb presència de públic a les graderies. En aquest sentit, en les últimes hores, Javier Tebas, el president de la Liga, de la LFP, ha dit que creu que pot haver-hi públic aquesta temporada als estadis de primera i segona divisió cap al mes de gener i febrer, amb normalitat, sempre i quan, diu el president de la Liga, sigui després de la vacuna. Per tant, per fer-nos una idea de per on van els trets a la presentació de la Lliga, Javier Tebas. Anem a parlar una miqueta, una pinzellada ràpida d'atletisme. Perquè l'Escola de la Joventut Atlètica Sabadell reprèn avui també la seva activitat, com tants altres esports, com dèiem ara, l'atletisme també intenta tornar a la normalitat en temps de pandèmia, i ho fa en el marc d'un nou calendari plantejat per la Federació Catalana. Des de l'agost s'estan fent controls de la categoria sub-16 fins als màsters, i entre setembre i octubre es disputaran els campionats individuals que es van suspendre en el seu dia fa mesos durant el confinament. Ara arriba també l'hora dels més petits, dels atletes de promoció. Ignasi Barbarroja, el director esportiu de la JAS, explica que ja tenen experiència a l'hora de seguir els protocols sanitaris.
Serà una temporada de canvis constants i haurem d'estar permanentment atents a tot tipus de notícies i normatives sanitàries que ens indiquin tant l'Ajuntament com la Generalitat, realitzant tots els protocols marcats que ens marquen les institucions. Nosaltres ja tenim una mica d'experiència, ja que al mes de juliol, gràcies al campus esportiu que vam realitzar els nostres monitors van ser formats amb els protocols adients que marcava la Generalitat, i d'aquesta manera vam poder fer el campus sense cap problema.
La JAS, per cert, havia d'acollir el passat cap de setmana una prova del Campionat d'Espanya femení a Sant Oleguer. La Federació Espanyola havia decidit enguany ajornar els tradicionals estatals amb els ascensos i descensos, la JAS està a segona, i en canvi havia preparat aquests campionats oberts a tots els clubs. Al final, però, l'entitat sabadellenca va decidir renunciar-hi per coherència, ja que coincidia amb la festa major d'aquí de la ciutat, com sabeu, suspesa per part de l'Ajuntament, incloent-hi també les curses atlètiques populars.
Hey, you young folk, what do you mean? There's nobody there.
I avui hem fet ja un petit tastet, però demà aquí a l'Hotel Suís coneixerem a fons com és la normativa de la Lliga de Futbol Professional en àmbits als quals s'està acostumant a correcuit al centre d'esports, com ara com es calcula aquest límit salarial del qual hem parlat avui o com es reparteixen els drets televisius. Ho farem amb un expert en la matèria com és el Marc Menchen. A més, us explicarem la història del Roque, un utiller del centre d'esports de fa un bon grapat de dècades, i del Dani, del seu net, que després de tants anys ha decidit donar suport al Sabadell fent-se soci Viport. I, evidentment, també comentarem la tercera prova de pretemporada del conjunt arlequinat demà a les 10, enfrontant-se a porta tancada a Sant Oleguer, al Badalona. Anava a dir que us envia una abraçada, però no sé si en època de coronavirus és el millor que podem fer. El Toni González, en tot cas, una salutació des de l'altra banda del vidre. Això ha estat el primer Hotel Suís de la temporada. Demà més, com sempre, a les 2 en punt aquí a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, adéu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.